Bon dia, Sant Ferriol comptarà amb un regidor més en el proper mandat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Fins ara anàvem pel sistema de llistes obertes, que eren 5 regidors i cadascú es podia presentar per lliure i el poble n'escollia 4. I ara, a l'augmentada de 250 habitants, doncs passem a tenir ja llistes tancades, que són 7 regidors. I vas amb una papereta i la gent no escull la persona, sinó la papereta.
És el candidat de Junts per Sant Ferriol, Albert Fàbrica, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des del 2019, la població de Sant Ferriol ha superat els 250 habitants. És el llindar que permet al municipi tenir llistes tancades i que l'Ajuntament pugui comptar amb un total de 7 regidors. Fins ara, Sant Ferriol comptava amb uns 240 habitants, i ara ja compta amb 257. En aquestes eleccions només hi haurà una llista, la de l'actual alcalde Albert Fàbrega. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 8 de maig de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Junts per Olot aposta perquè l'Institut Escola Greda es traslladi al barri de Sant Miquel. L'alcaldable Pep Berga diu que ja ha parlat amb el Departament d'Educació perquè faci la inversió. Junts per Olot ha presentat els resultats de la campanya de proximitat que han dut a terme des de principis d'any. En successos rescaten un centenar d'excursionistes sorpresos per un fort ruixat a Montagut i Oix. Es tracta d'un grup de joves i els seus monitors que feien una ruta per la Garrotxa. Es van perdre entre l'ermita de Sant Eulal de Jou i el pont de Llierca. El Ripollès i la Garrotxa entren avui en fase d'excepcionalitat per la sequera. Avui entren en marxa noves restriccions per fer front a una situació de falta d'aigua que s'està perllongant i que afecta pràcticament tots els usos de l'aigua. Els alumnes de l'escola Cor de Maria col·laboren a la campanya de donació de sang d'aquesta darrera setmana. En 7 dies s'han habilitat 10 punts de donació i un d'ells, l'escola, ha estat promogut pels alumnes de quart de l'ESO. La intel·ligència artificial irromp per primera vegada el Robolot. Els experts asseguren que cal escoltar els professionals de grans empreses com Microsoft, però també consideren que cal confiar en els grans pedagogs i informàtics. En cultura, Antoni Maians rep les ales de la cultura 2023 en reconeixement de la seva tasca com a director de l'Arxiu Comarcal i per la seva participació en el teixit associatiu de la ciutat. En esports, la Unió Esportiva Olot acomiada la temporada de l'estadi municipal amb una derrota in extremis. El Badalona Futur, que s'hi jugava la vida, va trobar el gol de la victòria al minut 90 en una centrada mal defensada pels olotins. L'equip més perjudicat de la jornada va ser el Prat, que va baixar matemàticament a tercera i és l'últim rival de l'Olot aquesta temporada. I en hoquei patins, l'hoquei Olot tanca la temporada amb derrota per 9 a 6. Els olotins cauen a Taradell en un partit de pur tràmit, on es van veure 15 gols. Arnau Vidal, amb un hat-trick, va ser el jugador dels olotins més destacat. L'hoquei Olot tanca la temporada a la sisena plaça amb 33 punts.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. L'ajut de 400 euros per alumnes que necessiten suport educatiu ja es pot demanar. L'ajuda s'afegeix als subsidis que poden rebre les famílies amb fills que necessiten suport per discapacitat, trastorn greu de conducta o del llenguatge, trastorn de l'espectre autista o per altes capacitats. Confusió i algunes queixes entre els usuaris de l'R2 Sud a Rodalies, tot i els reforços. Hi ha queixes per horaris no actualitzats pels combois atapeïts o per la falta de trens també a l'R2 Nord i desconeixement del servei de busos llançadora de Gavà i Sant Vicenç de Calders cap a Barcelona. Torna al Granota, l'històric tren que fa 27 anys que va fer l'últim viatge. El tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania els diumenges 21 de maig i 4 de juny amb un recorregut entre l'estació de les Planes i les de Rubí, Terrassa i Sabadell. Barcelona retirarà la llicència turística de 69 dels 120 pisos del carrer Tarragona. El consistori s'acull a una llei recent del govern que dona 3 mesos de termini per engegar llicències d'activitats econòmiques. A la pàgina internacional prohibeixen vendre piscines inflables o o desmuntables a la Catalunya Nord per la sequera. El ministre francès de Transició Ecològica diu que prohibint la venda de piscines eviten que la població tingui la temptació d'omplir-les. I moren 27 treballadors atrapats en una mina d'or que s'ha incendiat al Perú. Les autoritats han trigat hores a confirmar el nombre de víctimes perquè és impossible comunicar-se amb l'interior de la mina.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna la calma i la tranquil·litat després de les tempestes fortes d'ahir a la tarda i al vespre. Déu-n'hi-do, a Ulldeter 71 litres per metre quadrat, a Núria 31, tot això amb molta calamar-se, a la zona alta del Ripollès amb molta emblanquinada, però no de neu, sinó de calamar-se. A Olot només 4 litres, les preses 2 litres, un fort aiguat a Tortellà, 26 litres a Sales de Llierca, per tant els ruixats van ser molt i molt irregulars. A Vic en van caure 17, al Pens 26 litres, per tant alguna pluja va ser important, o 17 litres en el cas de Ripoll. Bé, avui descansarem pel que fa pluja, preveiem un dia de sol, molta boira al matí, molta humitat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà que pot superar els 70-80 km per hora. Un cop s'aixequi la boira, doncs 4 núvols prims i a la tarda 4 nuvolades. Aquestes nuvolades avui no han de deixar pluja, però a les comarques interiors, cap al Montseny, Guilleries, Collsacabra, pot caure algun ruixat molt aïllat i poc important. La temperatura més baixa de nit, de matinada, però més alta de dia, màximes de 20 a 25 graus i puntualment 26-27 cap al Gironès, Pla de l'Estany i Baixa Garrotxa. Bé, dimarts, dia de sol al matí, amb alguns núvols, i a la tarda i al vespre algun ruixat, alguna tempesta. Sembla que dimecres, dijous i divendres, a part de baixar les temperatures, es podrien incrementar les tempestes i ser localment intenses, sobretot cap a divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 8 de maig de 2023, protagonitzada per una de les dates claus d'aquest mes, com són les eleccions municipals que se celebren d'aquí exactament 20 dies. Sant Ferriol comptarà, per la seva banda, amb un regidor més en el proper mandat. Des del 2019, la població de Sant Ferriol ha superat els 250 habitants. És el llindar que permet a un municipi tenir llistes tancades i que l'Ajuntament pugui comptar amb un total de 7 regidors. Fins ara, Sant Ferriol comptava amb uns 240 habitants, ja ara ja compta amb 257. En aquestes eleccions només hi haurà una llista, la de l'actual alcalde Albert Fàbrega. Ens porta més detalls la Natàlia Moreno.
Les eleccions municipals d'aquest 2023 no seran iguals que les del 2019. I no és un simple tòpic, ja que a banda de caps de llista, possibles regidors o partits polítics, en el cas de la Garrotxa hi ha un municipi que passarà el sistema de votació per llistes tancades. És Sant Ferriol, que en el darrer any ha superat la barrera dels 250 habitants i que en aquestes eleccions comptarà amb llistes tancades per primera vegada. L'Ajuntament del municipi comptarà amb 7 regidors en comptes de 5 com en els anteriors mandats. L'alcalde de Sant Ferriol seguirà sent Albert Fàbrega, que encapçala la única llista que es presenta en aquestes eleccions.
Fins ara anàvem pel sistema de llistes obertes, que eren 5 regidors i cadascú es podia presentar per lliure i el poble n'escollia 4. I ara, a l'augmentada de 250 habitants, doncs passem a tenir ja llistes tancades, que són 7 regidors. I vas amb una papereta i la gent no escull la persona, sinó la papereta, doncs els regidors i el que encapçala la llista.
Perquè Sant Ferriol passi de tenir de 5 a 7 regidors té una explicació. La llei estableix el nombre de regidors amb els quals compta cada municipi establint uns llindars de població. Si algun municipi supera o cau d'alguns d'aquests nivells d'habitants, com a conseqüència també guanya regidors o ben perd. Fàbrega opina sobre els diferents sistemes i creu que el de les llistes obertes hauria de canviar.
Són dos sistemes que jo crec que un sistema bo és el de llistes obertes, però ja que entren 5 regidors, que puguis escollir 5 regidors. Perquè n'has d'escollir 4 i llavors obliga a descartar. Cert és que això estava pensat, suposo, perquè cadascú es presentés i després els 5 més votats elegeixen alcalde, però la realitat això no és gaire efectiu.
Que Sant Ferriol tingui més regidors en aquest mandat suposa que les regidories estaran més repartides. Albert Fàbrega explica que en els pobles petits, però tot acaba passant per la figura de l'alcalde.
Hi havia regidories que potser estaven més compactades, no? Hi havia regidors que tenien més d'una regidoria, doncs ara les podem diversificar una mica més i cadascú podrà portar més un tema i no tants de temes. Tot i que en llocs petits moltes vegades tot acaba passant molt per l'alcalde perquè no, són petits, no, és una estructura totalment diferent que una gran ciutat.
En aquestes pròximes eleccions a Catalunya, 34 municipis guanyaran regidors i 6 en perdran. En el cas de Sant Ferriol, la llista encapçalada per Albert Fàbrega serà l'única que es presenti i, per tant, formarà l'equip de govern. Serà el tercer mandat de Fàbrega al capdavant de l'Ajuntament de Sant Ferriol.
Seguim parlant de política perquè Junts per Olot aposta perquè l'Institut Escola Greda es traslladi al barri de Sant Miquel. L'alcaldable Pep Berga diu que ja ha parlat amb el Departament d'Educació perquè facin la inversió. Junts per Olot ha presentat els resultats de la campanya de proximitat que han dut a terme des de principis d'any i en la qual hi han participat més de 500 veïns i veïnes, informa Gerard Puigdemont.
Junts per Olot ha presentat aquest dilluns els resultats de la campanya de proximitat que porten fent amb entitats, associacions i veïns de la ciutat des del mes de gener i que pretenia detectar les principals necessitats i preocupacions dels olotins i olotines. Ho han estat fent per mitjà d'un joc de taula amb un plànol de la ciutat i amb diverses fitxes en les quals s'hi poden veure temes ben diversos, des de l'habitatge a l'esport o als residus, entre d'altres. L'alcaldable Pep Berga destaca les demandes a millores pel que fa a la mobilitat i ha assegurat que en cas de ser reelegits revisarien el pla de mobilitat de la ciutat i encararien millores en el transport públic. En aquest sentit ha dit que a partir del 2025 s'hauria de veure un transport públic molt millorat a la capital garrotxina. Pel que fa a l'educació, Pep Berga no creu que sigui quelcom que necessiti millorar excessivament.
En general, ningú m'ha parlat de les escoles com d'un tema a millorar. I quan ningú no treu el tema de les escoles com un tema de millorar, probablement és perquè la percepció que hi ha a la ciutat és que les escoles funcionen bé.
Tot i així, assegura que està apretant el Departament d'Educació perquè facin la inversió en els terrenys que hi ha reservats al barri de Sant Miquel per ubicar-hi l'Institut Escola Greda.
Tenim una escola, que és l'Institut Escola Greda, que la tenim situada aquí, a la zona de la Canya, en un polígon industrial on no hi viu cap criatura, cap. Potser té més lògica, no, ara, en aquest moment, que construirem una carretera que fins i tot intensificarà i farà créixer el trànsit que passa per aquí, no tindria més lògica de tornar a fer una escola nova on viuen les criatures i aquí podran anar en bicicleta i tot plegat.
Més de 500 persones han participat d'aquesta campanya que ha servit a l'actual equip de govern per confeccionar el programa electoral amb el qual es presentaran a les eleccions municipals el 28 de maig. Pep Berga ha assegurat que la reurbanització del barri de Montolivet, l'inici dels treballs a l'illa del Carme i la construcció de la piscina municipal coberta seran alguns dels projectes més importants per la ciutat.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Un apunt de successos que vam conèixer aquest diumenge a la tarda, el rescat d'un centenar d'excursionistes sorpresos per un fort ruixat a Montagut i Oix. Es tracta d'un grup de joves i els seus monitors que feien una ruta per la Garrotxa. Els bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge a la tarda, com dèiem, un centenar d'excursionistes que ens van veure sorpresos per aquesta forta tempesta, mentre feien una ruta entre l'ermita de Sant Eudald de Jou i el pont de Llierca. Es tracta d'un grup de joves i els seus monitors que van haver de ser traslladats fins al càmping on pernoctaven, segons va informar el cos. Els bombers hi van destinar 7 dotacions terrestres i un helicòpter amb personal del grup d'actuacions especials per dur a terme l'operació. El Servei Meteorològic de Catalunya va llançar un avís aquest diumenge per fortes tempestes al nord del país, sobretot al Ripollès, però també a comarques veïnes com el Berguedà, Osona i la Garrotxa. A Ulldeter hi van caure 70 litres per metre quadrat i a Molló 21. Precisament marxem cap al Ripollès i també parlem de la nostra comarca, la Garrotxa, que avui entren precisament a la fase d'excepcionalitat per la sequera. Avui entren en marxa aquestes noves restriccions per fer front a una situació de falta d'aigua que s'està perllongant i que afecten pràcticament tots els usos de l'aigua. Jordi Altesa.
L'aixeta de l'aigua es tanca una mica més a 495 municipis catalans, més del doble dels que hi havia fins ara. Són municipis de 7 zones hidrològiques del país que des d'avui incorporen restriccions. És el cas de l'Empordà o la capçalera del Ter, que passen a estar en fase d'excepcionalitat. En aquesta última zona, la capçalera del Ter, que no depèn dels pantans per abastir-se, sinó dels aqüífers subterranis, les pluges de fa 10 dies han servit per donar una treva a la baixada de les reserves després que la poca neu que quedava als Pirineus ja s'hagi fos. L'estiu passat es van haver d'aplicar restriccions i tancaments del servei a llocs com Gombrèn o Campelles perquè no hi havia prou reserves en municipis que dupliquen o tripliquen la població al llarg de l'estiu. Aquesta situació d'excepcionalitat implica una restricció d'aigua per habitant i dia que passa de 250 a 230 litres. Pel sector primari, l'aigua redueix en un 40% i per la indústria en un 15%. Aquest és el mateix valor que es redueix als usos lúdics. En canvi, passa a estar prohibit el reg de totes les zones verdes i la neteja de carrers amb aigua potable. Entre els consells per estalviar, hi ha reaprofitar l'aigua de la cuina per regar o bé fer servir la descàrrega mínima dels lavabos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Setmana de donació de sang durant aquests darrers dies a casa nostra i els alumnes de l'Escola Cor de Maria han set partícips d'aquesta campanya de donació de sang a casa nostra. En set dies s'han habilitat 10 punts de donació i un d'ells va estar a l'escola on han programat aquest programa a través dels alumnes de la quarta de l'ESO. Arran d'aquest servei comunitari, els alumnes poden conèixer la importància que tenen aquestes donacions per així, quan compleixin 18 anys, incorporar-se a les llistes. Pere Obac.
Un dels objectius que s'havien marcat des del Banc de Sang i l'Associació de Donants de Sang de Girona, amb la marató de donacions de sang que s'ha fet a Olot en aquesta última setmana, era arribar als més joves. En complir 70 anys, els donants queden exclosos i des de l'associació asseguren que cal un relleu generacional. Durant 7 dies, a Olot s'han habilitat 10 punts de donació entre centres cívics de la ciutat, dos autobusos i l'Escola Cor de Maria. Concretament, en aquest últim, hi han col·laborat els alumnes de quart d'ESO mentre complien el servei comunitari, una acció educativa i dins el marc del currículum obligatori que busca que els alumnes formin part activament de la ciutadania. Ho expliquen en Biel Fernández, alumne de quart d'ESO del Cor de Maria, i la Sílvia Prunés, tutora del curs.
Trobem que és important, ja que des dels instituts doncs, fomenten els joves a que vinguin a donar sang i que vegin que és una experiència molt divertida. A part d'això, també ajudes molta gent.
El que fan doncs, és començar a promoure tot el que és el tema d'eslògans, campanyes publicitàries, tot el que comporta. És important el tema del compromís que ells adquireixen davant d'això. I ens sembla que és molt important, és el segon any que ho estan fent, doncs perquè també són molt empàtics en aquest sentit. Es posa una mica a la pell doncs, de qualsevol dels professionals que estan aquí en aquest moment doncs, fent la seva feina.
Aquesta marató de donacions va començar el dilluns 1 fins al diumenge 7. La delegada a la Garrotxa de l'Associació de Donants de Sang, Montse Soler, afirma que començant un festiu va fer que superessin les expectatives ben aviat.
Era la primera vegada que instal·làvem un autobús en el centre mig d'Olot, al Firal. Llavors teníem la previsió de fer-ne 40-60 al màxim. Vam haver de tancar la campanya amb 112 donacions i dir no a gent que eren olotins i per tant ens era fàcil de que repetissin en un altre casal o en una altra escola. Però sí que és veritat que vam haver de tancar la campanya per això, perquè vam fer un nombre màxim que no ens esperàvem de cap manera.
Des del Servei Català de Salut asseguren que es pot donar sang fins a un màxim de 4 vegades a l'any si ets home i 3 si ets dona. Cal estar sa, tenir una edat d'entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos.
De salut passem a parlar d'intel·ligència artificial que ha irromput per primera vegada el robot. Els experts asseguren que cal escoltar els professionals de grans empreses com Microsoft, però també consideren que cal confiar en els grans pedagogs informàtics. La 22a edició del Robolot ha comptat amb professionals i estudiants prominents d'arreu del planeta durant tot aquest cap de setmana. Guillem Guardiola.
Olot porta molts anys apostant per la robòtica i és per això que el Robolot s'ha convertit en una gran fira de propostes. La intel·ligència artificial ha sigut el principal tema de conversa durant l'última jornada. Una vintena de professors, investigadors i experts en robòtica d'arreu del món han reflexionat sobre el desenvolupament de projectes relacionats amb l'auge de la intel·ligència artificial. L'impulsor del Robolot, Toni Moreno, creu que cal escoltar tant professionals de les grans empreses com altres pedagogs o informàtics per afrontar les conseqüències d'aquest tipus de tecnologia que suposarà una gran revolució mundial.
A nosaltres ens agrada escoltar la gent de les grans empreses com Microsoft, però confiem moltíssim en grans pedagogs, grans informàtics sortint de llocs pioners a nivell mundial que ens expliquin el que és la intel·ligència artificial, simplement perquè a part d'utilitzar el que ha fet Microsoft o altres grans companyies, ho entenem, per què no? Per muntar un Microsoft aquí i en comptes d'utilitzar el Silicon Valley, doncs per què no utilitzar el Garrotxa Valley en un futur?
El Robolot també ha servit als professors per intercanviar experiències relacionades amb les noves eines de programació i la robòtica educativa, és a dir, per intentar detectar quines són les noves necessitats que calen per continuar avançant en el coneixement.
Doncs intentar detectar quines noves eines calen perquè, bueno, per continuar avançant. Tots sabem que l'educació, i més quan hi entra la tecnologia, és algo molt i molt dinàmic i que no s'atura mai. Vull dir que any rere any doncs hem d'anar-nos reinventant per tenir propostes noves.
El Robolot es va inaugurar divendres amb una fira de projectes en la que hi van participar mig miler d'alumnes procedents de 35 centres de Catalunya. En Dani ja estudia quart d'ESO a l'Institut Montsecopa i va idear amb els seus companys un robot en forma de submarí.
Pot ser una manera de, per exemple, ara que amb els drons i tot, en el món militar, per exemple, hi ha molts drons i, clar, els submarins també podrien ser una bona opció. De cas que no estiguin tripulats i perquè així morim en gent. Així que aquests sistemes podrien aplicar en aquest tipus de submarins teledirigits.
La mostra era un gran aparador per a empresaris i professionals a la recerca de la innovació que surt de les pròpies escoles i instituts.
I abans dels esports parlem d'Antoni Maians, que ha rebut les ales a la cultura 2023 en reconeixement de la seva tasca com a director de l'Arxiu Comarcal i per la seva participació en el teixit associatiu de la ciutat. Les ales a la cultura són un guardió honorífic que entrega l'Ajuntament d'Olot a una persona que hagi destacat per la seva contribució a l'àmbit de la cultura.
Nascut a la Vall de Bianya, Antoni Maians és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa durant més de 30 anys, fins que es va jubilar l'any 2021. Durant aquest temps també ha participat en mitjans de comunicació com El Punt, Revista de Girona o la revista Grada Fajol, i ha estat part activa del teixit associatiu d'Olot, sent el president del Cineclub, president de l'Ateneu i vicepresident del PEOC. Per tot això, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, li ha concedit les ales a la cultura 2023.
Gràcies a l'Ajuntament d'Olot i a l'alcalde, Pep Berga, per pensar en mi a l'hora de concedir les ales a la cultura d'aquest any. La veritat és que em fa il·lusió rebre aquesta distinció, potser perquè, com a tècnic de cultura, vaig tenir l'ocasió de viure la gestació del premi quan en Pep Fargas era regidor i conec i subscric la filosofia que hi ha al seu darrere.
Les ales de la cultura són un guardó honorífic que entrega l'Ajuntament d'Olot de forma anual. L'any passat se li va entregar a l'actriu Marta Puig per la seva tasca a l'Orfeó Popular Olotí. El premi pren el nom a l'ala que llueix l'escut de la ciutat, però també simbolitza l'impuls que els guardonats han aportat a l'àmbit cultural d'Olot. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Amb aquestes ales, Toni, volem dir sobretot dues coses. Volem, en primer lloc, que sentis el nostre agraïment per tot el que en l'àmbit de la cultura has fet per nosaltres i per la ciutat. I volem, en segon lloc, que t'animin a continuar volant i treballant pel món de la cultura.
L'entrega de les ales a la cultura s'ha fet aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
En esports, la Unió Esportiva Olot acomiada la temporada a l'estadi municipal amb una derrota in extremis. El Badalona Futur, que s'hi jugava la vida, va trobar el gol de la victòria al minut 90 en una centrada mal defensada pels olotins. L'equip més perjudicat de la jornada va ser el Prat, que va baixar matemàticament a tercera. Això vol dir que diumenge que ve, en l'última jornada, s'enfrontaran dos equips ascendits. David Planella.
Només 3 victòries en 17 partits, la resta 7 empats i 7 derrotes. És el balanç de la Unió Esportiva Olot com a local aquesta temporada. Ahir els olotins no van poder maquillar els seus números en l'últim partit a l'estadi municipal davant de més de 900 espectadors, perquè van acabar perdent per culpa d'un gol del Badalona Futur en l'últim moment. Ho lamenta el tècnic, Albert Blázquez, especialment decebut en el partit d'ahir.
Em vaig molt i molt i molt decebut, de veritat, molt, molt emprenyat. No entenc com se'ns escapa aquest partit. És que no ho puc arribar a entendre, i penso en les jugades que hem fet, en les ocasions, ho hem fet bé, hem arribat, i quan fem el més complicat, que és arribar a porteria contrària, doncs no acabem de ficar-la dins, doncs al final, per això has baixat també, no? Perquè si n'has de tenir 10 per marcar-ne una, doncs costa, i sí que quan estàs enratxat entren totes, però és que no ho sé, és que no és excusa, és que hi ha vegades que ens hem d'exigir més nosaltres mateixos, ser autocrítics i dir, tio, que no puc fallar això.
La falta d'efectivitat explica la derrota de l'Olot, i és que els olotins van estar millor que el Badalona en moltes fases del partit i van crear les ocasions més clares per marcar. Facu García gairebé es marca dos gols en pròpia porteria. Forgas va tenir un contra un en què va arribar forçat i també un xut des de fora l'àrea. Valverde i Otserrano van disparar el pal. El mateix Valverde va topar amb Àlex Sánchez quan rematava boca de canó el segon pal. En fi, d'oportunitats n'hi va haver moltes, però no en va entrar cap, i qui va acabar guanyant va ser l'equip que més ho necessitava. El Badalona Futur estava amb l'aigua al coll perquè sabia que tots els seus rivals directes estaven guanyant i va acabar respirant al minut 90. Peque Polo va posar una centrada que no semblava gaire perillosa, però que no va treure ningú. La pilota va acabar arribant a l'àrea petita, on Altuve, completament sol, va marcar gairebé a plaer.
No crec que siguin faltes d'actitud ni de res, al contrari. Si és que avui he vist l'equip més semblant al que m'agrada a mi, el que vol la pilota, el que mou el rival per crear ocasions. És que jo avui he vist un equip que a mi m'encanta, però en moments puntuals, sobretot a dins les àrees, és aquí on tots, els que xuten de lluny, els que fan l'últim passe, els que defensen l'àrea pròpia quan ens toca defensar, tios, que ha d'acabar amb gol o no pot acabar amb gol, que aquesta lliga va d'això, va de 1-0, 0-1, 0-0, mira el Teruel. És que si no pot guanyar empata, ja ha quedat primer empatant no sé quants partits, que va d'això.
La victòria in extremis del Badalona Futur a l'estadi municipal va canviar el panorama a la part baixa de la taula. Els badalonins es van enfilar els 44 punts, van sortir del play-out i s'hi va situar l'Alzira. A l'última jornada, l'Alzira amb 42 punts, el Deportiu Aragón amb 43 i el Formentera, el Lleida i el Badalona amb 44 intentaran evitar el lloc de promoció de permanència. En canvi, qui ja no tindrà possibilitats d'arribar-hi serà el Prat. El conjunt potablava va perdre Lleida 1-0 i va baixar matemàticament a tercera. Serà precisament l'últim rival de l'Olot, diumenge que ve, a les 12 del migdia, al Sagnier.
I en hoquei patins, l'hoquei Olot va tancar la temporada amb derrota per 9-6. Els olotins van caure a Taradell en un partit de pur tràmit, on es van veure un total de 15 gols. Arnau Vidal, amb un hat-trick, va ser el jugador dels olotins més destacat. L'hoquei Olot tanca la temporada a la sisena plaça amb 33 punts. La temporada s'acaba i no es tornarà a reprendre fins l'octubre. L'hoquei Olot ha tancat la seva segona temporada a l'Hockey Lliga Plata en un duel de pur tràmit pels olotins, que des de fa setmanes estan salvats. El rival, però, s'hi jugava una possible classificació pel play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. El Club Petit Taradell ho va demostrar des de bon inici del duel amb el gol de Xavi Crespo al minut 2.5. L'hoquei Olot no va entrar bé al partit i va anar a remolc durant tota la primera meitat. Al minut 5 arribava el segon del Taradell, que responia Arnau Vidal amb el 2-1 al cap de pocs segons. El partit anava agafant la tònica, on els atacs superaven amb escreix a les defenses. En tot plegat, el Taradell ell va seguir amb la maquinària de gols activada, marcant 3 gols en pocs més de 5 minuts. El 5-2 de Ferran Sacrés maquillava el resultat abans del descans. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García.
Un partit estrany. És un partit que ells s'hi jugaven molt, que nosaltres no ens hi jugàvem res, però crec que hem fet un bon partit en atac, però no hem fet un bon partit en defensa. O sigui, hem fet molts errors, errors que no estàvem acostumats a fer-los durant la temporada.
A la represa, més igualtat i un hoquei Olot amb caràcter per intentar igualar el marcador. Les ocasions hi eren, però el gol no arribava, i això el Taradell ho va aprofitar anotant el 6-2 de Gallifa. La pluja de gols va seguir amb l'aparició del de sempre, Marc Prat, que anotava el 6-3. Els olotins no es volien desenganxar del partit, però el Taradell sabia que el Sant Just en aquell moment no tancava el seu partit i encara tenia opcions de jugar al play-off. Benito marcava el 7-3. En aquest cara i creu de gols entrava el jove porter del planter, Marcel Tremoleda. Per la seva banda, Arnau Vidal va anotar un hat-trick convertint-se en el jugador més destacat del duel per la banda olotina. Marc Prat també tornava a marcar i tancava la temporada particular amb 27 gols.
A segona part dius, vale, també hem fet errors, que en poden haver-hi, i hem acabat 3-3, i crec que ha sigut un pèl més competit de la segona que la primera, a més en moltes ocasions també nostres. Llavors al final és un dir, tu, anem a aprendre d'aquests errors, o sigui, no passa absolutament res, més faltaria. A més avui també hem pogut sumar minuts als nanos, molt content pels tres i...
Final d'una temporada més que destacable d'un hoquei Olot que ha demostrat que vol seguir molts anys a l'hoquei Lliga Plata i que té fam de reptes més grans. Ha tancat la Lliga en la sisena posició amb 33 punts, puntuant contra tots els equips i mostrant-se gairebé intractable a la Josep Jou. S'abaixa el taló d'un nou any màgic per a l'hoquei Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 8 de maig de 2023. Ara us deixem, com sempre, amb la cita habitual dels dilluns al migdia amb el tercer temps d'en David Planella per repassar tota l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest cap de setmana. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats a través dels butlletins informatius i l'informatiu vespre de les 7. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.